Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Ja som a les portes de, com aquell qui diu, una votació històrica al Congrés dels Diputats. Si bé és cert que l'amnistia del 77, l'antic precedent, si ho volem veure així, és preconstitucional, també ho és, de cert, que no ha estat l'única. Ens hem de remuntar al 2012, quan Cristóbal Montoro, aleshores ministre d'Economia i Hisenda, va impulsar la famosa amnistia fiscal, per la que molta gent amb poder adquisitiu important va regularitzar situacions com a mínim irregulars. Gent com Rodrigo Rato, Francisco Granados, Luis Bárcenas, Diego Torres, els sonen? Aquella amnistia fiscal, dit sigui de pas, va ser declarada inconstitucional, sense efectes retroactius, no fos cas. Per al Tribunal Constitucional, aquí segurament li arribarà també aquesta llei d'amnistia que es votarà demà al Congreso. Però no és l'únic cas, ni de bon tros, si ens remuntem encara més enrere, una l'any 82 i l'altra l'any 91, totes dues sota el mandat de Felipe González. Cap d'elles, ni tan sols la darrera de Montoro, va ser tan protestada, tot i que sí va ser l'última recorreguda a instàncies dels socialistes. Però no van ser tan protestades ni de bon tros al carrer com aquesta. Ara, però, els populars en faran bandera més que mai de manifestacions. Aquesta en seria la quarta després de la del 24 de setembre, el 12 de novembre i el 18 de novembre. Però és evident que la cosa no acabarà aquí, i la cridòria en contra d'aquesta llei, també judicial i a través dels mitjans, arribarà. La pregunta tot plegat, però, és paradoxalment la que plantejava ahir el Partit Popular en la manifestació. Espanya serà més o menys forta amb l'aprovació d'aquesta amnistia. Són les 8 i un minut, i qui pujarà la caravana aquest dilluns 29 de gener del 2024? Andreu González, bon dia.
Bon dia. A partir de les 10, com cada dilluns, obrirem la nostra tertúlia d'actualitat política del Primer Cafè, avui amb Javier Rodríguez, Ignacio Rigau i Santi Sánchez. Tot això en un dia en el que a partir de les 11 parlarem dels més petits de casa nostra. Avui per descobrir com podem fer-ho per motivar els nens i nenes a aprendre matemàtiques amb el divulgador científic i autor del llibre L'infinit placer de les matemàtiques, Alessandro Macarrone. Quan passin uns minuts de 11:45 del matí, descobrirem la nova Acadèmia de la Música d'Espanya, i ho farem de la mà del seu president, el músic, compositor i director d'orquestra, Luis Cobos. I a partir de les 12 del migdia obrirem una nova plana de Crònica Negra, els nostres assumptes interns, amb la psicòloga i criminòloga Rosa Vinyes, i encetarem també la setmana amb una mica més de salut gràcies al doctor Jacinto Valverde. I a partir de la 1 encararem l'última hora del programa parlant de videojocs de la mà del periodista Joan Cebrián. Descobrirem on ens portarà la girocleta d'Olma Giró i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, repassem els titulars més rellevants d'aquest dilluns. Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia.
Entre 70.000 persones, segons el Partit Popular, i 45.000, segons la delegació del govern espanyol, s'han reunit aquest diumenge a la plaça d'Espanya de Madrid, convocades pels populars per mostrar el seu rebuig contra una llei d'amnistia que demà arriba al Congrés.
Sí, sota lema Una Espanya Forta, els populars han acusat el govern espanyol de pretendre deixar sense resposta penal el que han qualificat de terrorisme independentista, i Núñez Feijóo ha avisat que l'amnistia ha deformat una tempesta de dignitat a Espanya. Per la seva banda, els socialistes han criticat la concentració, assenyalant que la dreta mai surt al carrer per reivindicar drets, sinó que es mobilitza des de l'odi.
I l'empresari i fundador del grup OCET, Javier Pérez Dolcet, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que torni a investigar Villarejo arran de les informacions falses de l'excomissari a canvi d'informació sobre polítics.
L'empresari, al que també se li atribueixen diversos comptes a Panamà, ha sol·licitat que el jutge imputi a l'aleshores ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, perquè l'acusa de ser qui va idear l'operació Catalunya.
I aquest dilluns es reuneixen els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea en una trobada en la que s'abordarà la situació de l'estat de dret a Espanya.
Es tracta d'un debat sobre les recomanacions que la Comissió Europea va fer a l'Estat l'any passat, però amb l'ull posat a la llei d'amnistia que demà s'ha d'aprovar al Congrés. Per la seva part, Esquerra Republicana ha presentat una proposta per completar l'informe sobre l'avaluació de l'estat de dret a Espanya que cada any redacta la Comissió Europea.
I avui a les 10 del matí el Reial Monestir de Santa Maria de Poblet acollirà la missa exequial per l'ànima de l'abat emèrit Josep Alegre, que va morir divendres al matí.
Octavi Vivir, l'actual abat del monestir, ha reconegut a Ràdio Estel que la pèrdua del seu predecessor ha impactat molt la comunitat cistersana i ha assegurat que ara cal que el monestir miri endavant recollint tot el llegat espiritual de l'abat emèrit i el caràcter d'obertura de poblet a la societat.
Anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Xavi deixarà de ser entrenador del Barça al juny.
Ho va anunciar en roda de premsa al final del partit de dissabte passat a Montjuïc en la derrota del Barça contra el Villarreal. La notícia la va comunicar ahir als futbolistes que es van assabentar per la premsa de l'adeu precipitat.
Mentrestant, el Girona continua guanyant.
Una més i ja en van 17 de victòries en Lliga sobre una gespa de balaïdos en molt mal estat. Van guanyar els de Mitchell, el Celta de Vigo, amb una diana de Porto a la primera meitat. Els gironins continuen líders i no es cansen de sumar de 3 en 3.
I a la cara B de l'actualitat, de què parlarem avui, Olma Giró? Bon dia.
Bon dia, avui parlarem de calçots, perquè aquest diumenge a Valls s'ha celebrat el concurs de menjar calçots. El guanyador n'ha menjat 240 en només 45 minuts. I acabarem amb música dels autèntics ambaixadors de la calçotada, els Figaflauas.
Tot això serà a partir d'ara mateix, abans, però gairebé 6 minuts que passen de les 8, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada igual que ahir, amb boires a molts punts a les comarques de l'interior del país, però també amb algunes boires, núvols baixos a prop de la costa. Això farà que avui parlem de més núvols al litoral, un ambient més humit, també aquestes boires, que a poc s'han d'anar aixecant, i en canvi amb més clarianes cap a les comarques de l'interior. De fet, la nuvolositat entre variable i abundant es mantindrà durant tot el dia a la costa, però també a la costa acabarà de sortir el sol amb vents més humits, que són els que provocaran també que aquestes boires puguin fins i tot deixar escapar alguna gota al llarg del dia d'avui, però només de forma puntual inapreciable a la costa. Les temperatures com les d'ahir, màximes de 12 a 17 graus aproximadament. No hi haurà canvis de cara demà, nuvolositat entre variable i abundant a la costa, boires al matí a les comarques de l'interior que s'aniran dissipant i temperatures sense canvis destacables respecte als d'avui.
Gràcies, Jordi. I també a aquesta hora és hora de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Un accident a la C32 en direcció a Castelldefels talla un carril i provoca 4 quilòmetres de congestió entre Gavà i Sant Boi de Llobregat. També registra una incidència a la P7 en sentit sud, a la Roca del Vallès, on hi ha ara més de 2 quilòmetres de cues i afecta també l'enllaç des de la C60. Els trams habituals de l'àrea metropolitana de Barcelona ja van força carregats també, amb 5 quilòmetres a la 2, com sempre, des de Pallejà en sentit est, similar a la B23 entre Molins i Sant Feliu de Llobregat, i trams de 3 quilòmetres a la C58 en sentit sud, arribant al nord de la Trinitat, també a Sant Quirze, i en sentit nord al tram de Ripollet. I a les rondes hi ha molta lentitud, com sempre, en sentit Llobregat, a la B26 quilòmetres fins a la Vall d'Hebron, i a la ronda litoral són 7 quilòmetres ara fins a la Vila Olímpica. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que passen de les 8. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola. Joan.
Què dius?
Bueno, dilluns. He vingut prou adormilat, però ara m'he espavilat quan he escoltat que tenim un mite. No me'n recordava que teníem avui Lluís Cobos.
Sí, senyor.
I això...
Dels grans.
Emotiva, emotiva.
Ai, a qui li donem el bon dia avui, va?
Bueno, bon dia o el que sigui per un col·lectiu que ho està passant malament davant l'esperpent que tenim com a club. Els donarem el bon dia allò a mitja veu, perquè no sé jo... Bon dia, culers.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio, pero yo me hago el suelo.
A ver, recapitulem. Sense Messi, sense cap jugador que se li apropi ni de lluny. Sense Ter Stegen, amb tres fitxatges caríssims que no aporten res, no ens enganyem. Koundé, Lewandowski, Rafinha. Contents perquè Ferran Torres ha tallat el cabell. Sense un duro ni per fitxar ni per fer un cafè. Amb el cas Negreira de fons. Amb Enric Masip en la cúpula directiva. Sense entrenador ni res. Amb Guardiola guanyant-lo tot a Anglaterra. Bé, no sé si em deixo alguna cosa, però escolta, des d'aquí el meu suport i el meu bon dia als meus culers estimats que han de veure com un club que fins ara, fins fa res, vivia una etapa daurada, la millor de la seva història, ara es desfà i no hi ha manera d'evitar-lo. Bon dia, culers, o el que sigui.
Ai, ai. Qui necessitarà vitamines aquest matí, va?
Bueno, clar, seguint en la mateixa línia, a veure, ja ho vaig dir, fa temps, fa un temps, sobretot, vitamines per el bo d'en Joan Laporta.
vist abraçant-se...
Aquí, a Massip. Sí.
És que anava a dir...
Massip i ella abraçats.
He vist abraçant-se una persona a qui mai més s'abraçarà, crec.
Echevarria.
Sandra Rossell.
Què dius?
Sí. M'ha vingut la imatge al cap.
T'ha vingut al cap, això?
Sí, 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 sí.
De bon matí.
Allà a la proa del vaixell, eh?
Bueno, sí, qui
seria
agafa,
maco.
Qui agafa aquí?
Seria ma...
Qui agafa aquí de darrere? Jo crec que la porta a Rossell, no? Li agafa, és més juguetón.
Uau.
Bueno, escolta, és molt curiós el que va dir la porta ahir, justament, i és que diu que li va acceptar a Xavi la proposta aquesta de marxar al final de temporada i aguantar fins llavors.
Perdona.
Perquè és Xavi.
Has posat bombolletes a la música o la música de per si té bombolletes?
No, jo no he posat...
La música de Titanic
té
bombolletes? Tu creus que a les 6
del matí em poso jo a tunejar la música de Titanic? Sí, té bombolletes perquè està en un mar.
És boníssim, això. No me n'havia adonat mai.
Doncs mira,
val.
Ho saps. Bueno, tot això, que li accepta Xavi la proposta perquè és Xavi, eh? En fi, tot plegant és molt estrany. La cosa és que de nou té feina el Bodenjan perquè aquí poses a la banqueta del Barça. Klopp, no, que s'agafa un any sabàtic. Mitchell del Girona ja va dir ahir que té contracte fins al 2026. Arteta triomfant prou a l'Arsenal i, clar, la Premier, que li pagarà un pastizal. Doncs ha de cavilar, eh?, amb Deco i tota la colla aquella, a veure a qui porta la porta.
Totes són les bombolletes.
Sí, que s'estan ofegant. És el soroll aquell de... Mira, aquest és la porta.
No he escoltat mai, això.
Aquest és la porta sota l'aigua.
Ai.
En fi, vitamines per ell. Li les posarem al got de llet amb Nesquik i galetes aquest matí.
Però a la porta no li calen manguitos, no?
Manguitos?
Sí.
Jo el veig més amb un flotador gran, saps?
Com es diu gran?
Gran, un flotador tamany.
Sí, sí, de flamenc.
XXL.
Sí.
En fi.
Ai, a qui no li arrencarà el cotxe avui?
Vinga, va, canviem de tema. Ja, jo dic el titular, directament. És del 324. Ruixen la Gioconda amb sopa per reivindicar el dret a una alimentació sana i duradora.
Arriba l'idiota de la setmana, el dilluns, eh?
Dilluns.
I el tenim aquí.
Ja, quan veig la notícia ahir, dic, ja tinc el cotxe espatllat i la cançó. La Gioconda, la pintura més coneguda del món, probablement per a molts, ha tornat a ser objecte d'una reivindicació aquest diumenge al matí, ahir mateix. Dues ecologistes han tirat sopa al vidre blindat que protegeix l'obra de Leonardo da Vinci des de 2005 i el pany de paret que l'envolta. No ha transcendit quin tipus de sopa era, si de pollastre, d'escudella, de marisc... Això no sabem. Sí que sabem que
era de...
Sí que sabem que era de color tarongós.
Ah?
Això ho diuen els mitjans. Era de color...
Té pinta de fumet.
No ho sé.
Compte.
Un fumet tarongós o de verdures, no sé. De manera immediata, el Museu del Louvre ha activat una cèl·lula de crisi i la sala que allotja la Gioconda ha estat desallotjada per netejar-la. Després de llançar aquesta sopa, les dues activistes s'han tret la jaqueta, una mica estilo Rafael, saps? I han mostrat una samarreta blanca en què es podia llegir Resposta Alimentària, el nom del col·lectiu que ha reivindicat l'acció mitjançant un comunicat en què denuncien que el nostre sistema agrícola està malament. La Gioconda, saps què vull dir? Té moltes coses en comú, no sé, no ho veig, però segur que sí. Bueno, expertes en barrejar xurras con merines, ja m'explicaràs quina culpa té la pobra Gioconda de tot plegat, però mira, a por ella, no sé, Rick, tal vegada no els arrenqui el cotxe aquest matí. Ai, Joan.
Digue'm.
Tant parlar de sopa... Saps què em ve de gust ara mateix? Una mica de sopa de notícies, que no tindràs una mica per ahir? De sopa de notícies... Va, doncs l'escalfem, que aquesta hora entrarà a la mar de bé. Sopa de notícies, ara.
La caravana, l'informatiu.
Gairebé un quart de nou del matí i avui us comencem explicant a l'informatiu de la caravana que a poc més de 24 hores de la votació de la llei d'amnistia al Congrés, milers de persones, 70.000 segons el Partit Popular, 45.000 segons la delegació del govern espanyol, s'han concentrat aquest diumenge a la plaça Espanya de Madrid, convocades pels populars sota el lema Una Espanya Forta.
Sí, tot plegat en un acte on ha parlat el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ayuso ha posat èmfasi en el canvi d'opinió del govern actual respecte als independentistes i bascos.
Ahora no es terrorismo. Ahora Otegi es un hombre de paz. Ahora resulta que Junts ya no es xenófobo y racista, como hace meses. Ahora no. Y ahora resulta que el gobierno espiaba a los independentistas por culpa de Rajoy.
D'altra banda, el president popular ha expressat que l'amnistia ha desfermat una tempesta de dignitat a Espanya.
Han desatado una tormenta de dignidad en toda España. Y esa tormenta de dignidad cada día es mayor, cada día es más fuerte.
Els populars han acusat el govern espanyol de pretendre deixar sense resposta penal el que han qualificat de terrorisme independentista i han acusat el govern de Pedro Sánchez de perseguir el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón.
Deia Ayuso que si Otegi és terrorista, que si Junts són xenòfobs, jo recordo que només hi ha una sentència dictada, només una, contra un partit polític. No és ni Bildu ni Junts, és el Partit Popular i és per corrupció. Mentrestant, el Partit Socialista Obrer Espanyol s'ha pronunciat sobre la concentració dels populars contra l'amnistia aquest diumenge. La portaveu del partit, Esther Peña, ha assenyalat que la dreta mai surt al carrer per reivindicar drets, sinó que es mobilitza des de l'odi. Ho ha dit així.
La derecha nunca sale a la calle para reivindicar un derecho. La derecha nunca sale a la calle para que la sanidad mejore con el estropicio que tienen montado aquí en Galicia. No, no. La derecha sale a la calle y moviliza desde el odio, desde el rencor y desde el agravio para deslegitimar lo que hay y para reclamar el poder.
Ho ha dit des d'un acte preelectoral a Galícia. La diputada per Burgos també ha assenyalat que el PP ja no és el que era i que cada cop s'assembla més a l'extrema dreta. Peña ha subratllat que cal reconèixer l'originalitat dels populars organitzant una manifestació per criticar un govern que només ha portat millores, ja que ha fet pujar les pensions, ha abaratit l'electricitat i ha rebaixat la llista de la compra.
També cal dir que el PSOE, tot just abans de les eleccions, deia una cosa sobre la llei d'amnistia, deia una cosa sobre el tracte als independentistes i després de les eleccions n'ha fet una altra. També és just dir-ho. Per la seva banda, la secretària general de Podem, diputada també al Congrés, Ione Belarra, ha vaticinat que hi haurà una ofensiva judicial salvatge els propers mesos precisament contra aquesta llei d'amnistia.
Des de Barcelona, on ha acompanyat a la coordinadora de Podem a Catalunya, Conxi Abellán, Belarra ha augurat que la situació serà pitjor que contra la llei del només si és sí i que això la preocupa.
Nos preocupa enormemente que si no nos falla la intuición política, vamos a ver en los próximos meses, en los próximos años, una ofensiva judicial salvaje a la ley de amnistía, aún peor que la que vimos contra la ley solo sí es sí.
Per això l'exministre ha reclamat que totes les persones demòcrates s'oposin frontalment al fet que Espanya mani més el sector reaccionari del poder judicial, i en aquest cas el jutge García Castellón, que el Congrés dels Diputats.
Mentrestant, el govern espanyol nega a Junts més canvis en la futura llei. Segons Avança el País, fonts de l'executiu de Pedro Sánchez asseguren que el marge per introduir canvis es va esgotar la setmana passada.
Segons explica el rotatiu, les mateixes fonts apunten que el govern espanyol en principi no cedirà i que la llei que es votarà demà quedarà tal com està ara mateix.
Tot plegat després d'un cap de setmana en què Junts manté la pressió i espera poder acabar de retocar la llei fins al 30 de gener, demà, dient que està previst que s'aprovi al Congrés. Això ho assegurava el portaveu de Junts per Catalunya a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats, Josep Maria Cervera. Són declaracions a Ràdio Estel.
Fem el que hem fet des del primer moment, que és intentar millorar aquesta amnistia perquè sigui una amnistia que quedi ben reforçada, que no ens deixi a ningú a fora, que la llei pugui ser d'aplicació immediata.
En aquesta mateixa línia ho ha afirmat també Laura Borràs. La presidenta de Junts creu que la llei és més imprescindible que mai després de les informacions sobre l'Operació Catalunya.
I que arran de les informacions aparegudes també aquestes darreres dies i setmanes, encara és més imprescindible que mai. Tot el que hem anat sabent de l'Operació Catalunya aquests dies en un estat de dret, en una democràcia consolidada, hauria d'haver provocat un terratrèmol d'una dimensió incomparable.
D'altra banda, Borràs ha titllat les declaracions de Sergi Sabrià sobre la possibilitat de tornar a arribar a acords amb Junts d'eslògans en clau de precampanya electoral.
I atenció a aquesta notícia, un empresari afectat per l'operació Catalunya demana al jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que torni a investigar Villarejo. Es tracta de Javier Pérez Dulcet, que ha demanat reobrir la investigació en descobrir que l'excomissari el va investigar i fins i tot va aportar dades falses sobre ell a canvi d'informació sobre polítics.
L'empresari també ha sol·licitat que el jutge imputi a l'aleshores ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, perquè l'acusa de ser qui va idear l'operació Catalunya. El titular del jutjat central d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional ha donat trasllat a la Fiscalia perquè es posicioni al respecte. Dulcet és investigat pel jutge García Castellón per suposadament provocar la fallida d'una empresa tecnològica de la qual n'era conseller delegat, tot i que l'empresari assegura que és fals. Se l'atribueixen suposats comptes a Panamà, els quals també ha desmentit.
I el president de l'Aragó, el popular Jorge Azcón, ha defensat l'espionatge en l'operació Catalunya i el cas Pegasus perquè assegura que l'independentisme lluita contra els valors constitucionals.
Azcón ho ha afirmat aquest diumenge en declaracions als mitjans abans de la manifestació del PP contra l'amnistia celebrada a Madrid i ha arribat a la conclusió que se'ls ha espiat poc. Ha afegit que és evident que hi havia dirigents a Catalunya que estaven atemptant contra els valors constitucionals i contra la democràcia del país per acabar sentenciant que davant d'aquestes situacions el que han de fer els serveis secrets, les forces, els cossos de seguretat i el poder judicial és defensar el que és de tots.
I a tot plegat, Esquerra Republicana ha presentat una proposta per completar l'informe sobre l'evolució de l'estat de dret a Espanya que cada any redacta la Comissió Europea.
En el procés d'elaboració sobre un període perquè hi puguin participar organitzacions de la societat civil, una ocasió que els republicans han aprofitat per fer les seves aportacions en diferents àmbits. L'informe posa en relleu tota la investigació al voltant del CatalanGate i l'espionatge a polítics, activistes i advocats vinculats al moviment independentista amb Pegasus. En relació amb tot això, s'exposen les resolucions del Parlament Europeu i de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa. En aquesta mateixa línia, el document ressalta l'existència de l'operació Catalunya, explicant que el llavors ministre de l'Interior, José Jorge Fernández Díaz, avalat pel president del govern Mariano Rajoy, va utilitzar el Centre Nacional d'Intel·ligència per crear falsos informes difamatoris sobre líders independentistes. L'encarregat de dur a terme les aportacions per part dels republicans ha estat l'eurodiputat Jordi Soler, que considera que l'elaboració d'aquest document ha estat una bona oportunitat per explicar fora de l'Estat la necessitat d'haver acordat una llei d'amnistia.
Precisament, els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea reuneixen aquest dilluns a Brussel·les en una trobada en la qual s'abordarà la situació de l'estat de dret a Espanya.
Es tracta d'un debat sobre les recomanacions que la Comissió Europea va fer a l'Estat l'any passat. Ara bé, com a taló de fons, hi haurà l'amnistia pactada entre el PSOE i l'independentisme, especialment tenint en compte que es votarà dimarts al Congrés i es troba sota l'avaluació de l'executiu comunitari. El que en aquesta ocasió no abordaran els ministres europeus és l'oficialitat del català, el basc i el gallet, que ha quedat fora de l'agència de l'agenda per primer cop des del setembre.
I canviem de qüestió perquè el monestir de Santa Maria de Poblet acollirà avui dilluns a partir de les 10 del matí la missa exequial per l'ànima de l'abat emèrit Josep Alegre, que va morir divendres al matí després de 12 dies lluitant contra un càncer de pàncreas.
L'anterior abat de la comunitat cistercenca tenia 83 anys, en feia 27 que era monjo i 53 que era sacerdot. Va ser abat de Poblet des del 1998 fins al 2015. L'actual abat de Poblet, Octavi Vilà, en una entrevista a Ràdio Estela ha definit el seu predecessor com un home polivalent i profundament espiritual.
Un home que va tindre tres vocacions successives. La primera va ser el magisteri, va ser mestre durant uns quants anys. Després va tenir l'inquietud de la vocació sacerdotal, va estudiar al seminari de Saragossa, d'aquí després el seu ministeri en aquella diòcesi, ja que ell procedia de la, encara de la diòcesi de Lleida en aquell moment, la seva població pertanyia a la diòcesi de Lleida. I després la vocació monàstica, que es va anar arrelant amb la seva relació de visites, si ja sent mestre, després de sempre haver els estius al monestir, fins que es va decidir a entrar al monestir buscant una vida de pregària, de treball.
L'abat Octavi Vilà ha destacat que Josep Alegre, aquests més de 8 anys com a abat emèrit, va mantenir la seva vivència intensa de la vida monàstica a Poblet.
Una persona absolutament servicial, absolutament lliurada a servir la comunitat. Tant és així que aquesta ràpida enfermetat, que ha durat justament des de l'ingrés 12 dies d'un càncer de pàncreas, fins a l'últim moment ell va participar en totes les pregàries de la comunitat, el temps de Nadal, etc., i en els serveis de la comunitat. Una persona completament convençuda de la seva vida de pregària i de lliurament als germans.
L'abat de Poblet ha explicat també que dimecres passat el cardenal Joan Josep Omella va acompanyar una estona Josep Alegre, gran amic seu des de l'etapa de sacerdot diocesà, i li va administrar el sagrament de la unció tot just dos dies abans de morir. Octavi Vilà ha reconegut que la pèrdua del seu predecessor ha impactat molt la comunitat cistercenca i ha assegurat que ara cal que el monestir miri endavant recollint tot el seu llegat espiritual i d'obertura de Poblet a la societat.
Són les 8 i gairebé 25 minuts i no deixeu anar el cafè que us expliquem més notícies. I és que un dia com avui també arrenca el soterrament de la R2 a Montcada i Reixac. Es tracta d'una de les grans obres del municipi més esperades que arriba amb dècades de retard, Núria.
Sí, es preveu que les obres durin uns 6 o 7 anys i que costin prop de 600 milions d'euros. L'alcalde de Montcada, Bartolo Egea, ha demanat comprensió i paciència als veïns per les molèsties que puguin ocasionar les obres. El soterrament de les vies és una demanda històrica del municipi, ja que és un tram que acumula morts. En concret, 179 persones han perdut la vida intentant creuar les vies.
I atenció, aquesta notícia que publica avui el periòdico. El carrer Aragó de Barcelona registra un accident de trànsit cada 4 dies. Es tracta del carrer que més accidents acumula de la capital catalana.
Segons dades que recull el rotatiu, a Barcelona hi ha 22 accidents al dia. Això vol dir gairebé un cada hora. El carrer Aragó és on més accidents es concentren. En els últims 6 anys, el carrer ha acumulat 500 sinistres. Aragó és una de les artèries amb més trànsit de Barcelona. Un dia feiner, per exemple, hi passa més de 50.000 vehicles. Tot i això, el superen la Ronda de Dalt, la Ronda Litoral i la Diagonal i empata també amb la Gran Via. Els encreuaments són els punts on hi ha més accidents, el que més és en Passeig de Gràcia.
L'altre dia en parlàvem en aquest programa amb una de les entitats veïnals de la zona i diuen que la solució passa, i així ho han fet arribar a l'Ajuntament, diuen que la solució passa pels temps dels semàfors. En posar els temps dels semàfors, més temps entre el verd i el vermell i, sobretot, treure el groc. En treure el groc, que és el que despistaria tant a vianants com a cotxes. Veurem on acaba aquesta iniciativa. I l'autoritat portuària de Tarragona assegura que el municipi pot assumir més creueristes.
El president de l'autoritat portuària de Tarragona, Saúl Garreta, afirma que Tarragona té marge de creixement en l'arribada de creueristes i s'han mirallat en Màlaga, que el 2023 ha rebut 500.000 creueristes. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
La xifra de creueristes, jo puc dir la que hi ha, són 122.000, i com a dada et puc dir que 122.000 és 30 i 35 vegades menys que altres projectes de creuers amb els que se'ns comparen. O sigui, nosaltres, com a àmbit territorial, com a capacitat d'absorció del nostre territori, sense que això produeixi efectes negatius en l'entorn, doncs hi ha una xifra que per mi té un topall, un topall, diguem-ne, que podria ser doncs màxim com a Màlaga, per dir alguna cosa.
A banda, espera que el nou contradic de Ponent, que costarà uns 100 milions d'euros, estigui llestit en uns 2 anys.
I obrim també plana internacional perquè el president dels Estats Units d'Amèrica, Joe Biden, ha informat que 3 soldats nord-americans han mort en un atac aeri a Jordània.
Segons un comunicat difós per la Casa Blanca, van ser víctimes de l'atac d'un dron al nord del país, a prop de la frontera amb Síria, la nit de dissabte-diumenge. A banda dels 3 difunts, hi ha diversos ferits, segons l'executiu nord-americà. Són les primeres baixes de l'exèrcit dels Estats Units des de la incursió de Hamas en territori israelià el passat 7 d'octubre, i Biden ha assegurat que els autors de l'atac són grups radicals que operen a Síria i a l'Iraq amb suport de l'Iran.
Pel que fa tot plegat, 9 països ja han suspès temporalment el seu finançament a l'Agència de l'ONU per als refugiats palestins per la seva presumpta implicació en l'atac de Hamas a Israel.
Fins a 12 membres de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins han estat assenyalats per haver participat en l'assalt del 7 d'octubre, i països com els Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, Canadà, Itàlia i Austràlia han optat per retirar les seves donacions a l'espera que avancin les investigacions. Philip Laziani, comissionat general de l'UNRWA, ha dit que aquestes decisions amenacen la seva tasca humanitària a la Franja de Gaza, ja que més de 2 milions de persones depenen de l'UNRWA per la seva supervivència mentre la guerra i els desplaçaments continuen.
I I tornem cap a casa nostra perquè els síndics i vigilants de reg de la Comunitat General de Regants del Canal d'Urgell ja s'estan informant per aplicar el nou model de distribució equitativa de l'aigua del canal principal durant la propera campanya.
Es tracta del nou sistema informàtic per repartir l'aigua de manera proporcional a les superfícies de regadiu mitjançant la nova unitat hidro que representa els recs disponibles d'una finca. D'aquesta manera, a l'inici de campanya, cada finca disposarà de tants hidros com reserva d'aigua disponible hi hagi al sistema Oliana-Rialp. És Amadeu Rosa, president de la Comunitat de Regants del Canal d'Urgell.
Pensem que aquest sistema és el més equitatiu i d'igualtat per tothom i pensem que es quedarà, no? Per això hem format 8 persones de la casa totalment ja fa uns dies i en aquests moments se dona aquesta explicació, aquesta formació a tots els síndics i vigilants de reg de tota la zona regable, no?
Ara per ara, la Comunitat de Regants assegura que els pagesos disponen de prop de 2 hidros, o que el que és el mateix 2 recs de cara a la següent campanya que s'iniciarà a mitjans del mes de març.
Mentrestant, diferents organitzacions agràries de Catalunya preveuen convocar talls a les principals carreteres del territori el 5 de febrer.
D'aquesta manera, el sector se sumaria a altres mobilitzacions europees com les de França, Alemanya, Romania o Polònia. Els agricultors pretenen parar el país amb talls a autopistes, autovies i accessos a les capitals de demarcació perquè la gent visualitzi un problema que consideren que no és només europeu, sinó també governamental en relació a preus justos, l'odissea de productes importats de tercers països o una normativa burocràtica extensa, entre d'altres. Es preveu organitzar les protestes en una assemblea prevista aquest dimarts a Fondarella, al Pla Urgell.
I més temes, perquè el recinte de Gran Via de Fira de Barcelona ha enllestit aquest diumenge els últims preparatius abans que arrenqui la quarta edició de l'Integrated Systems Europe, l'ICE, a Barcelona, el saló dedicat a l'audiovisual més gran del món.
L'edició d'enguany se celebrarà del proper 30 de gener fins al 2 de febrer i els organitzadors esperen que l'assistència sigui de prop de 70.000 persones, superant així la del 2023, quan es van registrar 58.000 congressistes. En total, el saló congregarà 1.340 expositors repartits en 82.000 metres quadrats, un 30% més d'espai que l'any anterior, i tindrà sobretot públic estatal, però també provinent de països com la Xina, el Regne Unit, Alemanya i Itàlia.
I l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona i l'Ateneu de Fabricació de les Corts, amb la col·laboració de Barcelona Activa, han engegat el projecte d'innovació social 3D per tothom. L'objectiu és dissenyar jocs de taula inclusius per persones amb ceguesa i baixa visió i un suport per subjectar el comandament activador dels semàfors acústics que utilitzen les persones amb discapacitat visual.
El projecte vol millorar la qualitat de vida i autonomia personal del col·lectiu, explorar les possibilitats de la tecnologia 3D per confeccionar productes de suport a mida a les necessitats del col·lectiu i també donar a conèixer i fomentar la participació de les persones amb discapacitat als Ateneus de Fabricació de la Ciutat.
I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona amb signes de violència dins d'un vehicle a Torroella de Montgrí.
Segons expliquen, l'avís arribava a les 12 del migdia, on se'ls informava de la presència d'una persona sense signes vitals dins d'un automòbil estacionat al municipi. Es tracta d'una dona de mitjana edat, veïna de Torroella, de la qual se n'havia denunciat la desaparició i que tot apunta que hauria patit una mort violenta. Un cop certificada la seva defunció, la Divisió d'Investigació Criminal de Girona dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació i el jutge ha decretat el secret de les actuacions.
I també la policia catalana investiga un robatori amb força al domicili del futbolista del Futbol Club Barcelona, Jules Koundé, a Sitges.
Els fets haurien passat aquest dissabte al voltant de 2:15 del vespre. Els lladres haurien saltat la tanca de la casa del complex residencial on hi viu i haurien escalat una paret per poder entrar per una finestra. La policia treballa per aclarir els fets i veure què han sostret els delinqüents.
I anem cap a Girona, on dues persones han resultat ferides aquest diumenge després que un cotxe les hagi embestit a la plaça d'Europa de la localitat.
El sistema d'emergències mèdiques s'hi desplaçava amb 3 unitats terrestres i atenia els ferits, que havien de ser traslladats a l'Hospital Doctor Josep Trueta de Girona. Segons ha informat el SEM, les persones atropellades eren una dona i un home i ella es troba en estat més greu que ell.
També us expliquem que un conductor de 20 anys de Serós, el Segrià, ha mort aquest dissabte a la nit en un accident al terme municipal d'Aitona.
El seu acompanyant va resultar ferit i va ser traslladat a l'Arnau de Vilanova de Lleida. Per causes que encara s'investiguen, el sinistre es va produir al voltant de les 10 de la nit, al punt quilomètric 9, després que el vehicle sortís de la via i volqués. Arran del sinistre, la via va quedar tallada en els dos sentits durant 3 hores. Amb aquest accident ja són 3 les víctimes mortals a les carreteres de Lleida en una setmana.
I acabem en plana cultural. Ginestà estrena avui la meva sort, l'últim avançament del que serà el seu quart disc.
He estimat sense estimar-me, però és preciós enamorar-se. M'he cosit la pell del cor, he sobreviscut l'amor. Vull somriure...
El nou àlbum del duo musical barceloní veurà finalment la llum el 9 de febrer amb els primers concerts de presentació el 5 d'abril a les Trenes de Girona i el 12 d'abril al Cruïlla de Primavera a la Sala Apolo de Barcelona. La meva sort tracta sobreviure la vida el més intensament possible, valorant-la, madurant i evolucionant a cada subtrac que et presenta.
Gairebé 5 minuts que passen de 8:45 del matí. Núria, gràcies, fins ara. I ara sí, anem a Plana Esportiva.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou. Totes les mirades segueixen posades en Xavi Hernández, entrenador del Barça, després que dissabte anunciés en perdre per 3-5 contra el Villarreal, que el 30 de juny marxarà del club.
Sí, Joan, bon dia. Si és que cada cop es van coneixent més detalls de la reunió que l'Agarenc va mantenir després del partit amb la directiva, Xavi va demanar a Joan Laporta que baixés al vestidor per xerrar, juntament amb Juste, Deco i Echevarria. L'Agarenc els comunicava en aquell moment la decisió de plegar i d'anunciar-ho després en roda de premsa. La directiva s'hi posicionava inicialment en contra. No volien ni que plegués ni que ho anunciés, especialment Rafa Juste, el vicepresident esportiu. Tot i que aquesta primera oposició era efectiva, Xavi els convencia i, com ha reconegut Joan Laporta en el seu missatge als canals del club, acabaven acceptant la idea de quedar-se fins final de temporada perquè Xavi és qui és.
El Xavi em va comunicar que a final de temporada marxaria, que volia acabar la temporada i és una fórmula que l'accepto perquè és el Xavi qui me la proposa i ell és una llegenda del barcelonisme, és una persona honesta, actua amb tota dignitat i és una persona que s'estima el Barça.
Ahir al matí Xavi reunia el vestidor per comunicar-los la notícia i disculpar-se per haver anunciat públicament sense que ells en sabessin res. Així presentava la renúncia, recordem-ho, davant dels mitjans de comunicació.
M'agradaria anunciar doncs, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. Crec que la situació mereix un canvi de rumb i com a culer no puc permetre aquesta situació.
En aquesta reunió, Sergi Roberto, com a capità, es dirigia al grup demanant compromís d'aquí a final de temporada i entonava el mea culpa per la derrota davant del Villarreal. Ara els ulls estan posats en qui serà el nou entrenador del Barça.
Precisament, Pol, quins noms sonen per la banqueta del Barça?
En les darreres hores han sonat dos exfutbolistes blaugranes, Thiago Motta, ara el Bologna italià, i Rafa Márquez, l'encarregat del filial blaugrana, un Márquez que ja s'ha postulat com a substitut al final del partit d'aquesta jornada, unes paraules que, això sí, no han agradat gens a la directiva. Segurament el perfil més guardiolista cruifista de tots és Mikel Arteta, l'actual responsable de l'Arsenal, però l'economia del club i els contractes en vigor dels altres entrenadors fan que calgui mirar amb lupa. Noms com Hansi Flick, l'exseleccionador alemany, Manuel Aguacil o Jürgen Klopp també s'han posat sobre la taula. Agraden aquests últims el president Laporta i no hi ha dubte que serien reforços de nivell, com ho seria també Luis Enrique, ara el PSG, que tornaria al Barça. Sonava Mitchell, també l'entrenador del Girona, que no sembla massa per la labor.
Y yo tengo contrato hasta el 2026, así que nada, Xavi es el Barça.
Xavi és el Barça, així aplaudia precisament l'entrenador del Girona amb aquesta darrera frase.
I precisament el Girona, que segueix líder de primera després de vèncer per la mínima el Celta de Vigo.
Resultat de 0-1 que els dona 3 punts més i els fa passar pàgina de la desfeta a la Copa contra el Mallorca. La victòria saldava amb un solitari gol de Porto a la primera meitat. Bona actuació també del porter Gazzaniga, providencial en diversos moments del partit, evitant l'empat dels locals. Un triomf importantíssim pels de Mitchell, que no guanyaven a Vigo des del 2011. En finalitzar el partit, Mitchell parlava de la importància de guanyar a Balaïdos, un camp on ell mateix assenyalava que l'estat de la gespa no era el més òptim.
El camp està molt dolent i és difícil donar passes sense tenir la sensació que pots perdre la pilota, no?
Un concert dels Guns N' Roses a l'estiu amb el mes al terreny de joc i encara no s'ha pogut arreglar la gespa fins a dia d'avui. Fins i tot els propis jugadors del Celta es van queixar per aquesta circumstància fa uns dies.
I Sevilla i Osasuna van tancar la jornada amb un empat a 1 que no agrada a ningú i ja s'han fet oficials els horaris de la 25a jornada de Lliga.
El Barça visitarà precisament Balaïdos al Celta dissabte 17 a 17:15. El Girona serà l'encarregat de tancar la jornada. Ho farà dilluns 19 visitant l'Atlètic Club a Sant Mamés a les 9 de la nit. El Real Madrid jugarà el derbi madrileny al camp del Rayo Vallecano diumenge 18 a les 2 de la tarda. I viatjant cap a segona, l'Espanyol rep el Mirandés a Cornellà dissabte 17 a les 9.
I a la segona divisió l'Espanyol no aixeca cap a domicili i cau 3-2 contra l'Aldenc.
Els pericos començaven ja amb el peu als 9 minuts de partit i Van Chapel avançava als visitants. Tot i això, els blanquiblaus no es donaven per vençuts i empataven gràcies a un gol en pròpia d'Íñigo Sebastián. Braithwaite abans del descans tornava a avançar els catalans de penal. Chapel, a minuts més tard, tornava a sorprendre la defensa perica per empatar a 2 i a la represa l'Aldenc desequilibrava definitivament el marcador amb un gol d'Ortuño a la sortida d'un córner. L'entrenador Luis Miguel Ramis ja és a la corda fluixa i ahir en roda de premsa feia aquesta autocrítica.
Es un partido malo, como venimos haciéndolos fuera de casa. No hemos defendido bien ninguna acción en la que teníamos que contactar con el rival. Y un rival con ilusión de salvar la categoría, no hemos visto a un Español con ilusión de ascender, tiene razón.
L'Espanyol no guanya fora de casa des del passat 5 d'octubre contra el Cartagena, un total de 115 dies sense vèncer lluny de l'Stagefront Stadium.
I el Barça femení continua imparable i goleja per 0-6 al Betis en jornada de Lliga.
Les de Giraldés encara no han cedit ni un punt en les 14 jornades disputades, fet que les deixa líders amb 42 unitats. Només s'havien disputat 3 minuts de partit, quan Bruna Vilamala ja feia el 0-1. Brooks també aprofitava la seva titularitat per fer el segon al 23. Graham Hansen, que es troba en un excel·lent moment de forma, sent la màxima golejadora de la Lliga, feia un doblet. La victòria s'arrodonia amb les dianes de Vicky López i Aitana Bonmatí. La pròxima cita pel Barça serà aquest dimecres al camp del Benfica, amb la classificació per quarts de final de la Champions ja garantida com a primeres de grup.
I el derbi de Barcelona se l'endú l'Europa.
Un gol al temps de descompte de l'equip escapulat ha trencat amb un lustre de domini quadribarrat 2-3 per l'Europa. El derbi contra el Sant Andreu en un partit colossal que va plegar 6.630 persones al Narcís Sala. Alexis pels locals i Servetti pels visitants van posar els dos gols en el temps reglamentari, però quan pràcticament ja es cantava l'empat, Slava va aprofitar una bona centrada al cor de l'àrea per materialitzar la victòria. L'Europa és ara mateix líder empatat a punts amb el Lleida Esportiu.
Ja perdonareu, però mira que em sap greu, pel Sant Andreu. En tennis, Jannik Sinner guanya l'Open d'Austràlia adjudicant-se així el seu primer títol de Grand Slam.
L'italià de 22 anys es presentava com un dels ferms candidats a guanyar el títol després del gran final de temporada que va realitzar l'any passat i que el va portar a guanyar tots els membres del top 10 amb qui es va enfrontar. El partit d'aquest diumenge no començava però gens bé per ell, mostrant-se imprecís i erràtic, fet que aprofitava a Medvedev per encaixar-li els dos primers sets per un doble 6-3. Quan semblava que aquest cop sí, el rus guanyaria el seu segon títol de Grand Slam, el primer australià Sinner ressorgia i remuntava en els següents 3 sets per un doble 6-4 i 6-3. Amb aquesta victòria, l'italià aconsegueix el seu primer gran slam, mentre que per Medvedev suposa la seva cinquena final perduda en gran torneig. El rànquing ATP, però, no es mourà després de l'obert d'Austràlia. Això sí, les distàncies s'han retallat molt entre els membres del top 4.
I en bàsquet, el Barça pateix, però s'acaba imposant els Under Palència per 102-94 en vintena jornada de Lliga.
Correcte, un triomf molt petit contra els cuers de la classificació que posaven contra les cordes, això sí, els de Roger Grimau. El Barça prenia la iniciativa, guanyant el primer quart amb un parcial de 29-16 al segon període, però els de Luis Gil pujaven la intensitat i retallaven distàncies al marcador. Es posaven només a 6 punts del rival. Després del descans, el Barça seguia al capdavant en el marcador, arribant a tenir una diferència de més 10 al tercer quart, però la situació es complicava. Retallaven distàncies als visitants, fins només 2 punts en el marcador. Joc frenètic en els últims minuts de partit. El València fallava 2 llançaments de tir lliure que els haguessin permès empatar el maig i els triples de Jokubaitis acabaven ratificant la victòria blaugrana. El Barça és tercer a la Lliga amb 28 punts per sobre de Madrid, que és líder, i d'Unicaja.
Victòria també del bàsquet Girona contra el Granada per 80-61 a Fontejau a l'estrena com a tècnic de Katsikaris.
Bon debut per l'entrenador, que veia com l'equip acabava amb la ratxa de 7 partits sense guanyar. Tot i el triomf final, els gironins no començaven bé i patien problemes ofensius, situant-se 4-13 per sota en el marcador. Els 9 rebots ofensius dels locals en el tercer quart encarrilaven la victòria gironina. Pons amb 15 i Colom amb 13 punts eren els jugadors més destacats del partit.
També us destaquem en motor que el Ferrari de Carlos Sainz comença a rodar.
Sí, després d'acompanyar el seu pare al Rally Dakar, el madrileny comença avui la pretemporada de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. La setmana passada va ser el simulador a Maranello i ara ja comença l'activitat a pista amb els primers entrenaments lliures. L'acompanyarà el seu company d'equip, Charles Leclerc, que per cert acaba de renovar amb l'escuderia del Cavallino Rampante, i en 2 dies recordem d'aquests entrenaments que es preveuen claus per posar a prova el nou Ferrari.
I en handbol, França guanya l'europeu en una remuntada excepcional a la final contra Dinamarca.
Comandada pel blaugrana Dika Mem, que va liderar la reacció dels francesos a la segona meitat. 10 anys després, el combinat francès es va endur el títol europeu superant Dinamarca per 33-31, malgrat no partir com a favorits abans de començar la final. Recordem que la selecció espanyola no va arribar ni a la fase final, caient els grups contra Àustria en un campionat per oblidar dels hispanos.
I en atletisme, finalment, Maria Vicente ha aconseguit un nou rècord d'Espanya de pentatló a les proves combinades en el meeting indoor d'Aubiri de France.
Sí, de França, correcte.
De France, s'anava a dir...
Home, si fessin una prova atlètica de frens seria per veure.
Imagina't.
En aquest cas parlem del míting indoor de França, on l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha acumulat un total de 4.728 punts, superant la marca que ella mateixa obtenia l'any 2022. Amb aquest resultat, Vicente se situa en primer lloc del rànquing mundial i fa un pas ferm de cara al Mundial en pista coberta de Glasgow, que tindrà lloc entre l'1 i el 3 de març.
Que és que volia fer un marxa enrere perquè he dit Auberí i és Aubier, a França. En fi. Ai, cosetes dels idiomes, ja ho deia la trinca. Gràcies, Pol, fins ara.
A tu, fins ara.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Mig minut i arribem a 9:15 del matí. Olma Giró, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Què ens expliques avui? No, molt bon, no, que és dilluns. Però què ens expliques avui a la cara B?
Home, sempre és bon dia. Intentem que sempre sigui un molt bon dia, no?
Sí, home,
faltaria.
Sí, sempre.
Cara B, comencem perquè suposo, espero, ara és quan em digueu que no i apago motors.
Fa molta gràcia perquè sempre que diem molt ràpid cara B, me'n recordo a Mishima.
A cara B, no? Evidentment. Evidentment. No. Ahir, no sé si us ha passat. Primera pregunta. Vau fer una calçotada? Estàveu de calçotada ahir?
No, però mitja Catalunya hi era.
Gràcies.
Mitja Catalunya hi era i vaig veure un tuit de Sílvia Muñoz, la cap de continguts d'aquesta casa, i apoyo la moció absolutament, eh?
Mira, de fet, la secció començava dient estreu d'acord com la Sílvia amb que mitja Catalunya hi estava de calçotada, mira, bàsicament. Mira.
Això deia el tuit.
Si no era Twitter, era Instagram, o si no trucaves algun amic o algun familiar, si avui estic de calçotada... Per què? A veure, té un motiu, i és que l'últim... diumenge de gener marca tradicionalment l'inici de la temporada de calçots, tot i que entre el canvi climàtic, etc, ja fa mesos que la gent em va menjant.
No mesos tampoc.
Jo em vaig menjar al desembre.
Al desembre?
Al desembre vaig menjar calçots. Sí. Vaig fer una calçotada, vull dir, com...
Dia, Núria, serem al setembre menjant calçots, veuràs.
Sí. No, sí. O no en deixarem de menjar mai.
Ara,
estarem aquí fent ràdio amb calçots.
Aquí va. Bé, no vau fer calçotada.
No.
Jo encara no, eh? Tinc un aviat, però
no passa res. On sí que s'hi va fer una calçotada i de les grosses, la festa grossa és a Valls, perquè com cada any, doncs, allà sí que el calçot el tenen molt present, i s'hi va celebrar la 42a ja edició de la gran festa de la calçotada i el tradicional concurs de calçots. I és evident que hi ha moltes apostes porres que diuen a veure qui serà el guanyador, quants calçots podrà arribar a menjar. Vull dir, causa molt de furor, molta tendència, i ja tenim nom del guanyador. Antonio Hernández García.
Bravo.
Aquest és el
nom...
Bravo
per ell.
Grande, Antonio.
Del guanyador del concurs de Valls. Llavors, anem a fer aquí... Anem a jugar, que ens agrada jugar.
Té nom de menjar molts cançons.
No, saps que té nom? Ha sigut molt complicat de buscar-lo perquè el volem intentar entrevistar, trucar amb ell, però clar, em diràs si dient-te tu Antonio Hernández García, que són com el nom i els dos cognoms més típics de tota Espanya, com el trobes. Saps? No sé, es podria dir Olma, saps?
Jo, nom de no sé què té... però sé que avui passarà el dia al bany, aquest home.
Ja. Sí, sí. Ja, és que... Si no, s'hi ha passat la nit ja. Aquest sí que ha tingut una molt bona nit.
Uau.
Anem a jugar. Tenien 45 minuts per menjar-se tots els calçots que poguessin, d'acord? 45 minuts.
Déu-n'hi-do.
Llavors, apostes. Quants calçots creieu que es va menjar el guanyador del concurs de calçots de Valls? Només us dic que... Vull dir que no apunteu fluix, no tingueu present que són màquines dels calçots. Que 45 minuts.
Minut.
Ah, jo anava a fer un per minut.
No.
Jo només et dic que apuntis més cap amunt, eh?
Més cap amunt.
Hombre.
Un per minut has dit, eh?
Sí. No, jo 3. Jo 3 per minut.
3 per minut.
45 per 3...
135.
135.
És molt, això, no?
Jo no diré res, aneu dient. Jo només us dic que no dubteu de la capacitat d'aquest senyor.
Jo dic 85, per dir alguna
cosa. Jo dic 100... Hem passat del 100, ja?
Sí.
150.
Jo és que ja sé la resposta, perquè vaig veure l'altre dia a les notícies, però... No diré res.
No,
espoiler.
Només us dic que heu de pujar dels 200.
Què?
What?
240 calçots en 45 minuts.
240.
Vaig a fer calçots.
Ahir hi ha un àrbitre que... Diu, aquest calçot està menjat, perquè, clar...
5,3 calçots per minut.
És una barbaritat, això.
És molt bèstia.
Sense parar, eh?
Clar, sense parar, home.
20 segons.
Amb salsa romesco?
Que jo, això és un dubte, si aconseguim parlar amb aquest senyor o amb algú altre que tingui a veure amb el món dels calçots, jo suposo... Jo els calçots...
Sembla concurs... que va sucat, això.
Sí. No, però jo els concursos que he vist a Vila-sacra... eren sense salsa, perquè amb la salsa t'omples molt més la panxa i costa... Vull dir, com que vas més lent, ja suca a menjar-te-la, i a part que, doncs, que t'omple més la panxa i el que vols intentar és menjar-ne quan més.
Jo crec que has de trucar als hospitals de la zona.
Sí, la veritat és que sí. A l'Antonio Hernández García, que des d'aquí felicitem, feia 8 anys que participava en aquest concurs, aquest any s'ha superat ahir mateix, mai havia aconseguit aquest rècord, i hem dit 240 calçots, en quilos són 3 quilos 60 grams.
Mare de Déu.
Una bestiesa de fibra,
Antonio.
Que tot això és fibra, o sigui, que és seva i la seva és fibra.
Digue-li a ell avui, que és fibra, això.
Sí, sí. Jo ahir em vaig menjar-ne 10 i avui he anat 2 cops al lavabo.
Veus? No passis gaire la temps a l'estudi.
La Núria ara entén.
Corroboro. El senyor Roca.
Ai, el senyor Roca, sí. Segona posició, vinga, va, la segona posició ha estat per un barceloní. Ah, per cert, que no ho hem dit, l'Antonio Hernández García és natural de Santa Perpètua de Mogoda, molt perquè no fa falta que siguis de Valls per participar en el concurs. Només has de tenir més de 18 anys, etc, però no fa falta que siguis de Valls.
Jalar-te més de 200.
Sí. Tenir un estómac ben gros. Segona posició ha estat per el barceloní Ramon Caballero Flix, que se n'ha menjat 196 o 2 quilos 20.
No estava pensant, perdoneu, per Mogoda tindrà panxa.
Tal qual, tal qual. Tercera posició, el podi, per fi el tanca un ballenc, en Ramon Foré Sants, que se n'ha menjat 190, molt empatat amb el segon, només per 6 calçots de diferència. En Ramon, sí, en Ramon Caballero i en Ramon Forés. Un de Barcelona i l'altre de Valls. Ara, no sé vosaltres, tu que, Pol, deies que no sé, que t'agradava això dels calçots o que havies escoltat coses. El gran mestre dels calçots, el gran monstre dels calçots, que així se'l coneix, no és el guanyador d'aquest any, sinó que és un noi, un home que es diu Adrià Wegrusin.
Com?
Wegrusin. A veure, és molt complicat de pronunciar el cognom. Una W, una E, una G, R, Z, I, N. Wegrusin, jo crec. Que ha guanyat ni més ni menys que 12 vegades aquest concurs. O sigui, és tota una màquina. I és tal el nivell que té que els organitzadors del concurs dels calçots de Valls van haver de canviar la legislació. Oh! Llavors, ara, si has guanyat el concurs, l'any següent no pots participar.
Ah, llavors l'Antonio està vetat l'any que ve.
No, aquest any... Sí. No, l'Antonio l'any que ve no pot participar.
Oh, quin robo.
I aquest any jo tinc les... Bueno, molta gent diu que ha guanyat perquè l'Adrià no s'hi ha presentat. Llavors l'any que ve es presentarà l'Adrià i no l'Antonio. El bo és que no es trobaran, si van seguint així no es trobaran.
No agafaria la Champions també pensant en el Madrid.
Clar.
Mínim un any de dos no guanyarien la Champions.
Es pot fer la Superliga de calçots?
Fase d'ascens.
Home, concurs nacional de calçots no existeix, no? Una cosa, aquí donem unes idees que ens hauria de començar a escoltar algú i patentar-ho. Perquè concurs nacional de calçots
és el de Valls.
És el de Valls.
És el de Valls.
Ja, però com amb una Superliga de calçots.
Que ho emeti 3CAT. No,
si us plau.
Sí, no sé.
Fora boix.
Després de les curses de muntanya...
Sí, no, però escolta, jo crec que, perdona, no, això perquè no s'emet per televisió, perquè un tio menjant 200 calçots, jo crec que la gent...
Fliparia.
No?
Jo fliparia.
Jo aquell dia no esmorzo, saps què em
vull dir? Home, no, normal. No, ni sopes, no?, el dia abans.
He de dir que...
De mirar-ho, vull dir.
Ah, de mirar-ho.
Sí.
Tots tenen així la panxa... O sigui, jo els concursos que he vist... Ja, o sigui, tenen espai per encabir-hi 240 calçots.
És un estil a la porta, per entendre'ns?
Sí, més o menys, més o menys.
Botons apretats allà...
Jo recomano anar-hi en algun d'aquests concursos, però a Valls no només s'hi ha fet aquest concurs, també s'hi ha fet, atenció, és que és molt interessant, un concurs de cultivadors de calçots, un concurs de salsa de calçotada de Valls, també s'ha demostrat com es feia, també una demostració de la salsa de la calçotada per a celíacs i per intolerants a fruits secs. Hi havia de tot. Llavors, es calcula que en total hi han assistit unes 40.000 persones que, vull dir, tela, 40.000 a Valls.
La barbaritat.
O sigui, entre els castells i els calçots ho tenen tot. Llavors...
Per què estan tan contents? Aquí 40.000 veuen els calçots.
I Catània, de postres.
Ah, sí, exacte.
Si ho veu a Ayuso, ho porta a Madrid.
No sé, però, poca broma, que a part del públic de català, diem-ne, nacional, tal, hi havia força públic internacional, pel que hem vist. Sí, molt interessats per això de la calçotades. I ja està, fins aquí la calçotada.
No, però... Guai.
Fins aquí la calçotada, però no la cara bé.
Exacte, perquè estem molt preocupats. Podríem dir que el món ha viscut de nou una nova derrota pel medi ambient.
Ai.
Una més. I això va de la mà en què el creuer més gran del món, ja ha salpat del port de Miami, ja s'ha estrenat en un viatge inaugural. Dius, ostres, que bé, un creuer enorme, saps? Sempre ens fa gràcia, no?, fer les notícies. El creuer més gran del món ja s'ha inaugurat, però té una doble cara de la moneda. Aquest creuer, el vaixell, es diu Icon of the Seas, l'icona del mar, dels mars, i té, és que és molt bèstia, 365 metres d'eslora. Quants passatgers hi caben aquí? Doncs 7.600. Llavors té 20 cobertes, no una, dues, 20 cobertes, 7 piscines, 6 tobogans aquàtics, és com un parc d'atraccions.
Això, els tobogans aquàtics amb un vaixell, no ho he entès mai.
I les piscines? Tirat al mar.
Bueno, escolta'm, costa pujar amb un vaixell d'aquests també, t'ho dic, eh? Després sí, no estem parlant d'una llanxa.
És que aquí no acaba tot, perquè també té una pista de patinatge sobre gel.
Patinatge?
Sí, patinatge sobre gel, un circuit de karts a l'aire lliure...
Bona, aquesta és bona. Sí,
i més de 40 restaurants. Més de 40 restaurants.
7.000 persones, 40 restaurants, trobo poc.
Exacte.
Mira, no sé, jo amb aquestes xifres dic, però ara tu per què vols 20 cobertes i 7 piscines? I, bé, en definitiva, com el que dèiem, però, que sí que...
Perdona, una pregunta, és que estic donant-li voltes. Per què no t'agraden els tobogans aquàtics?
Em sembla un contrasentit.
Un contrasentit?
Sí.
Un tobogan que et tiri l'aigua i no necessites ni tobogan aquàtic ni piscina.
Estàs rodejat
tot
de mar, és com...
Sí, sí, sí. Ah. És absurd.
Ja, bueno, vale. No, però clar, és que si tires al mar des d'un vaixell d'aquests...
Això és com els hotels aquells que tenen piscina mirando al mar.
Això.
Piscina mirando al mar.
Bueno, sí, jo estic...
Un contrasentit.
Jo estic super d'acord amb tu, sí. I com si t'agafes un resort d'aquells que això, tens les platges més idíl·liques i precioses al costat, però no, tu et quedes a la piscina de l'hotel sense sortir. Dius, a dos passes tens el mar. Sí, jo penso.
Tinc el mar aquí, però m'estic tirant per un tobogan.
Bé, en definitiva, aquest vaixell, que dèiem que és el creuer més gran del món que s'ha estrenat, té la doble cara negativa aquesta que dèiem, i la cara fosca és que es propulsa amb gas natural liquat, no som experts, però el que diuen és que un cop processat expulsa gas metà a l'atmosfera, llavors podeu imaginar-vos que és molt i molt dolent. De fet, diuen que té, o sigui, que emet un 120% més de gasos d'efecte hivernacle. O sigui, això és horrible, és una notícia que dius, sí, fa molta gràcia dir que és el creuer més gran del món, però, ostres, preocupem-nos una mica, perquè si no acabarem menjant calçots tot l'any, com dèiem. Llavors, a tot això...
Sí.
Aquí ja ve, obro una mica meló debat. No sé si per la xarxa social, sobretot per TikTok, etc., esteu al cas que hi ha un creuer que està fent la volta al món, que dura 90 dies, on hi està fent una mena de reality, perquè tots els passatgers viuen situacions còmiques.
Hi havia catalans, no? Aquí.
Exacte.
Sí.
Doncs res, com que estem pendent de les dues coses, llavors el que sabem d'aquest altre creuer, que es diu Serenade of the Seas, la serenada dels mars, és que han viscut de tot, inundacions, discussions matrimonials...
Oi.
És el que se'ls va acabar l'alcohol i van haver d'estar dos dies amb una llei seca perquè tenen consum d'alcohol
il·limitat. Llei seca amb un creuer, eh?
Molt bé.
Uau.
I dos dies. Llavors ja van salpar... com es diu això? Aterrar, no?
Salpar.
Sí, no. Van anar al port.
Atracar,
exacte. I van comprar vi veneçolà, etcètera. Vull dir que ara els passatgers ja estan bé, però que està havent-hi una mena de reality show i us ho recomano que poseu. Mira, Serenade of the Seas, serenada del mar, i comenceu a mirar tot el que passa en aquest creuer, perquè es veu que en un creuer poden passar moltes coses.
Perquè ho van tuitejant tot, aquesta gent.
Sí, de fet estan començant... O sigui, a mi em surt a TikTok, també Twitter i tal, llavors tu poses i els mateixos tripulants van explicant tot el que va passant. Llavors, un explica que és molt curiós que a la sala de rentadores hi va haver una discussió matrimonial que van haver d'anar tripulació a separar-los. Un altre que es va inundar perquè hi va haver una tormenta. Clar, però són 90 dies que estan allà tancats tots, no és una setmana, són molts dies, poden passar moltes coses... El menjar diuen que tampoc està molt bo, els camarots són petits, etc. De debò, i si us avorriu...
Es torturen, no?
Vas veient, no, però si són dels més rics de tot el món, veuria una milionada fer aquest creuer, però en definitiva. Suposo que...
Jo tinc una pregunta. Aquest no, eh? L'anterior, el més gran del món.
Sí.
I aniríeu?
No.
Jo no, jo tampoc, eh? No sóc gaire fan dels creuers.
El més petit tampoc, eh? Exacte.
No em diuen res.
Maregen? La gent diu que no maregen. No he pujat mai a cap creuer.
Home, Déu-n'hi-do, eh? Depèn d'on baixis.
Una passejada, una estoneta per veure'l?
Per veure'l sí, eh? Per curiositat?
No, jo prefereixo el meu jet privat, vull dir, com el barco.
De debò. Doncs ja cuidaràs.
Com?
Sí, un barco privat. No sé, jo sola o amb la meva família o amb els meus amics.
Ja té, no?
Sí, no amb 7.000 persones allà, saps?
Més exclusiu.
Molt bé.
Per les piscines, que brutes, saps?
Tu sí faries un viatge.
És un dia quadiver.
No. Vaig fer un. I vaig dir...
Fins aquí.
Fins aquí.
Què tal l'experiència?
Horrorosa.
Eh que sí?
No m'agrada gens, va ser prou xungo tot.
Què és el que més odies d'un creuer?
És asseure a la taula amb gent que no coneixes. A dinar-ho a...
Però que no hi ha taules separades?
No. Allà hi havia llocs assignats.
Què dius?
I...
Què dius ara?
Fa molt.
Ets antisocial, eh?
Totalment.
Però un moment, no et sembla... No, jo... És que anar a un creuer i haver-te de posar amb la gent d'allà... Sí, com un casament, això és com un casament.
Jo estava allà i vaig patir moltíssim perquè no tenia ganes d'estar.
Però...
El problema és que si estàs allà i vols marxar, no pots fer-ho, no? Diguem-ne que hi ha una impossibilitat física.
No, et quedes al següent port, no? Suposo que deus anar a algun port.
Llavors, comparat amb una taula de gent desconeguda, a mi un tobogán... Em semblava la mar de bé, saps? Sí, però... Estava jo sol aquella estona.
Però per què t'has d'anar fent desconeguda a la taula?
Mira, no ho sé, tu. Però
ostres, que raro. Que estrany.
He anat de creuer i no m'ha passat, eh?
Només hi havia un...
He pogut seure sol.
Hi havia un, és que el tinc aquí fa igual 15 anys, però que va dir... Jefe, que me tienes seco.
La llei seca. És que...
Clar, imagina't, saps?
Jo el que mai he entès dels creuers és perquè la gent s'arregla tant per anar a sopar. O sigui, perquè és com curiós, dius, no estàs... O sigui, estàs a un creuer.
Deu fer sopar amb el capità?
Clar, això és habitual, no?
És que crec que el meu cervell ha anat esborrant.
Segur, el record traumàtic sempre s'ha
bloquejat. Ha bloquejat.
Com el barco. És el sopar més important, no?, d'un creuer, aquest.
Excel·lent, eh?
Sol ser la darrera nit, sol ser, no?, una cosa així.
Ai, mira, us explicaré una cosa, que és fort, eh? Vull dir, és sèrio. Els meus avis van anar de creuer al Costa Concòrdia. Us en recordeu que hi va haver un accident molt bèstia?
Sí.
Doncs hi van anar just una setmana abans amb el mateix capità. Que passés el desastre. I van sopar amb ell.
Com es deia aquell?